Doncs molt bé, entrem dintre de la segona hora de Xocolata Express. Segona hora especial que sempre compta amb un convidat que sap més de música que un servidor. Avui repeteix, perquè la veritat és que ja ha vingut diverses vegades al programa, David Buixader. Per què repeteix avui? Doncs perquè aquesta setmana, el divendres, hi ha un concert de Getretal. I ell ha preparat una breu història, sense enrotllar-se massa, però sí fent-nos cinc cèntims de qui és el senyor Ian Anderson, Martin Baird i tota la colla que conformaven Glenn Cornick al principi, que conformaven aquesta excel·lent banda introductora d'un nou estil de rock progressiu. Però vaja, per això el tenim amb ell, per això el tenim a David Buixader, que és expert en la matèria. Bona nit.
Bona nit, Pere. Doncs sí, a part de, bueno, és Getretal, què t'haig de dir? Doncs és un dels grups meus de capçalera, potser és dels grups que he vist en viu més vegades, i els vaig descobrir curiosament amb el To All To Rock and Roll, To Young To Die,
una mica tard
una mica tard, bueno, quan jo començava a sortir de l'ou, diguéssim, entre altres coses els vaig descobrir d'aquí. Com que és un disco no dolent, però no és de lo millor, vaig investigar sobre la banda i vaig descobrir, clar, llavors descobreixes a la Qualung, Ticas Abric, tota aquesta sèrie d'obres mestres que tenen. I, bueno, per fer cinc cèntims de la banda, aviam, és una banda formada a finals del 1967, encara està en actiu. De fet, aquest especial es fa perquè aquesta setmana toquen a Barcelona, el dia 28, divendres, a la Sala Barts, amb les localitats exaurides. O sigui que si algú...
I des de fa temps, imagino.
Des de fa mesos, ja. Tinguem en compte que la Sala Barts no és una sala molt gran, tot i que sona molt bé. O sigui que els que puguin anar-hi seran bastant afortunats perquè els podran sentir amb molt bona qualitat de so. Val? Doncs, bueno, doncs el que deia, un grup actiu des de l'any 1967 fins ara. És un dels grups amb més longevitat, junt amb el Rolling Stones, que estan actius, no? És un grup, un dels grups amb més vendes també dins del camp del rock, amb més de 60 milions de discos venguts. I, bueno, dic que és una banda que es va formar... La primera formació es va formar amb el Mike Abrams, que era un guitarrista bàsicament de blues. O sigui, el primer disc és un disc...
De blues, sí.
Bueno, sí, però...
Tira bastant.
Tira bastant, o sigui, bastant atípic el que han fet després. I després d'aquest disc el senyor Mike Abrams va marxar i la banda es va quedar amb Ian Anderson, músic escocès, flautista, cantant, guitarrista, bueno, un home showman, un home... polifacètic, no? I bueno, després ja va entrar Martin Barr, el segon disc, que és l'stand-up, que ja en parlarem més tard, però bueno, ara, si us sembla bé, posem un tema d'aquest primer, del This Was, amb Mike Abrams a la guitarra, amb Clive Bunker bateria, Glenn Cornick al baix i Ian Anderson a la flauta i veu i harmònica, perquè aquest tema que posarem ara és un blues total amb harmònica, val? I el tema es diu Someday the sun won't shine for you, vol dir algun dia el sol brillarà per tu. Oh, que maco.
Together, packing up and leaving this place. I don't believe your cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you hurt me. The song that I laugh about, bring
times, baby, and let the bad times out.
Bueno, hem sentit un tema del Tiswas, el sol pot brillar algun dia només per tu.
Bueno, total.
Total, total.
I el bateria?
Bateria aquí devia estar fent la migdiada o bueno, fumant aquelles coses que es fumaven més abans que ara, i en fi.
Home, i bueno, no ho sé, si més.
Bueno, no ho sé, no ho sé. No ho sé, perquè jo ara ja no ja sé. Bueno, deixem-ho estar. Bueno, una puntualització, quatre punts històrics de la banda, dir que Ian Anderson primer va muntar una banda que es deia The Blades, The Blades, que feien bàsicament soul, i aquesta banda estava el teclista que va venir després, el John Evan, i el bateria Barry Morvallo, que es van incorporar després, que després aquesta banda va passar a dir-se John Evan Band, que es deia John Evans, però perquè no fos tan vulgar el cognom, li va treure una S, i es va quedar John Evan. Val? Llavors, al cap d'un temps, van marxar de la banda, van marxar el Ian Anderson i el Glenn Cornick, se'n van marxar amb el Mike Abrams, que estava muntant un grup, i amb el seu amic Clive Bunker a la bateria, ja van muntar, Mike Abrams i Clive Bunker van dir un grup que es deia McGregor's Engine.
Bueno, ni idea.
Bueno, jo no hi sentia res d'ells, però bueno, ja estava en una altra banda. Bueno, i de la scissió d'aquests dos grups ja es va muntar el primer nucli de Jethro Tull. També dic que el nom de la banda ve per un agent dels programadors, del Marc i totes aquestes sales de Londres, que era molt aficionat a la història. I aleshores se'ls va posar Jethro Tull, que era un senyor que va inventar una màquina de collita, d'agricultura, diguéssim, no?
Sí.
Sí, era un senyor del segle XVIII que es deia Jethro Tull, que hi ha gent que es pensa que el Jethro Tull és l'Ian Anderson, no? Mira el Jethro Tull, hi ve un tio tocant la flauta o fotent algú, mira, sembla el Jethro Tull, no?
Sí,
no, és Ian Anderson. Jethro Tull és la banda. O sigui que molta gent encara té aquesta mania. Val? I bueno, dit aquests apunts històrics de la banda, passem a un disc del següent disc, que és Stand Up, que aquí ja es perfila, o sigui, aquí ja marxa Mike Abrams. Per què? Perquè les riendes de la banda ja les volia agafar Ian Anderson. O sigui, Mike Abrams volia fer una banda de blues rock i Ian Anderson tenia altres idees, no? I aquí ja es perfila un so ja més amb elements folk, amb elements clàssics, amb elements ja més progressius, i llavors entra el guitarrista Martin Barre, es mantenen Glenn Cornick i Clive Bunker, i la banda es, bueno, queda aquesta formació. Entre Martin Barre, com he dit abans, que ja és el guitarra que ja es va quedar quasi bé fins al final de Jethro Tull, perquè ara continuen rodant quasi bé com Ian Anderson's Jethro Tull. És una cosa una mica estranya.
Sí, no? Dels originals només hi és el més original de tots, l'Ian Anderson.
Sí, perquè ni Martin Barre és original, o sigui, va entrar al segon disc.
Però encara hi és?
No, ara està, em sembla que va fer la setmana passada, va fer un concert a Lleida, amb la seva banda.
Sí, senyor,
amb
la seva banda, vaig llegir.
Que hi volia anar, però per qüestions de feina no vaig poder. Bueno, doncs, sense més preàmbuls, passarem a un tema d'aquest disc dit ara, de l'stand-up, que es diu Nothing is Easy.
Agressiva la penya del Ian Anderson des d'aquesta peça que està en el seu segon àlbum, has dit.
Sí, correcte, amb el stand-up, que ja entra Martin Barre i ja agafen un so més característic d'allà el que seria el so típic de Gedrotal.
Típic i diferent, i absolutament diferent al que s'havia fet fins llavors i al que s'ha fet després.
I avui dia encara sona diferent també, no? O sigui, és una cosa que ningú ha fet, s'ha sortit algun altre imitador, però sense massa fortuna. També dic que, bueno, aviam, entre aquest disc i Benefit, que és el següent, es va gravar un recopilatori que es diu Living in the Past, que agafen el títol del single homònim, que no surt a cap LP si no surt amb aquest, però bueno, tots són, és un disc que va ser, de fet, de retalls i cares bé de singles, temes inèdits, etc. Podríem posar, però és que no, el temps no ens dona per més i hi ha molt material. O sigui, és una banda per fer un especial de 3 hores tranquil·lament.
O de 3 dies.
O de 3 dies,
sí,
també.
Convé.
Vale. Després dir també, fer un apunt temàtic de, bueno, de la manera de tocar del talent d'Ian Anderson amb la flauta. Dit per ell, la manera de tocar no és ben bé original d'ell, sinó que és, hi ha un jazzman que es diu Rassan Roland Kirk, que, part de saxofonista, tenia la manera aquesta de tocar la flauta parlant i dient coses mentre es tocava. I Anderson això li va encantar i ho va adaptar bastant a la seva manera de fer, no? Tot i posant, evidentment, tota la seva personalitat. I si voleu sentir un exemple d'això, amb el disc d'abans, el Tiswas, hi ha un tema de Rassan Roland Kirk que es diu Serenade to a Cuco, que, bueno, ja havia dit, per temes d'espai i de temps no podem posar. Llavors, bueno, passaríem a un tema del Benefit, que aquí ja comença a tocar, ja torna a venir John Evan, de la John Evan Band, als teclats. I llavors, després d'aquest disc, ja marxa el baixista Glenn Cornick, o sigui, es manté la formació dels altres dos discs, que m'ha l'afegit ja de John Evans als teclats. No sé si ben bé va anar de gira, però bueno, el que està clar és que ja grava amb aquest disc, no? Mm-hmm. Tot i que a la portada surten els quatre sense ell. Suposo que el devien afegir després. Sí, sí.
Mica poques soltes.
Bueno, potser es devia afegir última hora, vés a saber, no? O devien gravar,
sí,
les pistes de teclat després, no ho sé ben bé amb exactesa. Bueno, llavors, si voleu, passem a sentir un tema bastant característic d'aquest disc del Benefit, que també he dit d'una altra, és un disc amb un so també molt progressiu i bastant roguer, bastant guitarrer, val? Doncs un disc, un tema bastant característic d'aquest disc és Teacher.
Thank you.
Bueno, Jethro Tull Teacher, el professor, que estem amb aquest especial Jethro Tull amb vistes de que vindrà el proper divendres 28 a la sala Bars. Bueno, ara passarem allà un dels discs clau de la banda, que és Aqualung, que seria el quart disc i es va publicar l'any 1971. Com he dit abans, hi ha algun canvi a la banda, marxa Glenn Cornick, el baixista, i entra al seu lloc Jeffrey Hammond, que és un antic amic d'Ian Anderson, que de fet no tenia massa idea de tocar el baix. El va ensenyar el mateix Ian Anderson. Ostres. I li va ensenyar bé perquè m'ha gravat un dels diversos dels millors discos de la banda, i amb els concerts responia molt bé aquest home. A part que tenia un sentit del show bastant bo, sortia amb un trajo a ratlles de zebra, a joc amb el seu baix, que també era amb ratlles de zebra, diguéssim, i no parava de córrer amunt i avall per l'escenari, no? Va ser un disc que va tenir moltíssim d'èxit, va ser un disc d'inflexió. Aquest disc ja els va obrir les portes a la majoria de ràdios del món, a gires mundials, o sigui, ja reconeixement total, no? Bàsicament el tema central és la distinció entre la religió i Déu, i com això influeix en els homes. Val? Va tenir alguns problemes de censura a molts països, aquí concretament amb el tema Locomotive Bread,
que no hi era,
es va publicar Aqualung sense Locomotive Bread, que és un dels temes més celebrats de la banda, i bueno, bàsicament perquè tractava d'un senyor pues, que va tot tren com la locomotora que parla el tema, i es volia suïcidar, i llavors es planteja aviam si pot més ell o Déu i aquestes coses, i per aquesta tonteria doncs
imperdonable,
doncs ho van censurar aquí. Aquest tema es va censurar per aquesta cosa. Disc que hi ha diverses tendències aquí, pots trobar pop, psicodèlia, blues, hard rock, i bueno, bé, el tema central i la portada es van basar en els vagabons del Tàmesis, que va haver-hi una més especial que si semblava una mica a l'Ian Anderson, que li van fer una foto, l'Anderson
sí,
la seva
sí,
dona.
Sí, que semblava una mica.
Sí, i bueno, van fer una pintura i és el de la portada, diguéssim.
Aquí a Sabadell hi ha un bar que existeix encara, que es diu Viejo Amigo, que per l'escut, anagrama o el logo del bar era aquesta foto d'aquest... Por Dios, cero, sí. Del Tàmesis.
Aquest vagabon del Tàmesis. Bueno, com he dit, la formació aquí és el de sempre, Martin Barry, Anderson, John Evans, aquí ha consolidat els teclats, Clive Bunker continua, després d'aquí a Matxa, i sense més rotllo, anem directes al tema central del disc Aqualung, que es diu Aqualung. Aqualung, de Jethro Tull, un dels discos i els temes clau d'aquesta banda i un dels temes més celebrats en directe, que per cert inclou el solo de guitarra que s'ha sentit amb aquest tema. Està considerat un dels 20 millors de la història del rock, segons diu la revista Rolling Stone i altres premses especialitzades. Bueno, sense més dilació, passem a un altre, al proper disc, que també és un dels millors de la banda, que és Thick as a Brick, que vol dir literalment dens com un maó, o cap dur, o cap cigrany, o dur de mullera, digue-li com vulguis. És un tema, és un disc conceptual, amb un tema que ocupa tot el disc, les dues cares, basat en un poema d'un nen fictici que es diu, un nen precoç, que es diu Gerald Bostock. I la coberta, bueno, imita un diari del poble d'on és aquest nen. L'edició original era el diari que es desplegava amb tot de notícies, amb passatemps, mots encreuats, tot el que tenia un diari.
Un diari autèntic, sí.
D'acord. També dic que és un disco de sàtira, els àlbums conceptuals d'altres bandes també bones, però potser amb una miqueta més de pompa, com era Emerson, Lake and Palmer, o Yes, o... Llavors va ser una mica una contestació una mica satírica, tot i que el disc és un disc de... totalment de rock progressiu, amb una instrumentació molt complexa, i bueno, un dels millors de la banda. Però tot i amb això, comença amb un tema molt líric i molt acústic, molt bonic, que és el Tiques Abric, edició número 1, que és la introducció. Doncs anem amb aquest Tiques Abric acústic.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise, the elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Tiques Abric de Jethro Tull, amb aquest especial d'avui de cara al concert que es farà el proper dia divendres 28 a la Sala Bars de Barcelona. Bueno, aquest tema, aviam, és un tema molt llarg, hem posat aquesta introducció, no ens dona temps a posar més, ja ens agradaria. Dir també que amb aquest disc, amb Tiques Abric, entra el bateria Barrymore Barlow amb substitució de Clive Bunker, a qual més bo. Bueno, dir també que després de Tiques Abric van fer un disc, van intentar una cosa semblant de fer un disc conceptual, el mateix tema per les dues cares, que és la Passion Play, però no va acabar de quallar entre crítica i públic, tot i que té moments molt interessants. És un disc massa introspectiu i massa personal de Ian Anderson. Després van fer What Child, que era un disc que en principi s'havia de fer una pel·lícula i havia de presentar-se com a àlbum doble, i bueno, també és un dels, diguem, fluixets de la banda, però bueno, com sempre, com grans músics que són, sempre té algun altre tema interessant, eh? Ja d'aquí es va passar el vuitè àlbum, publicat el 1975. Vull puntualitzar una cosa, estem fent un recull de l'etapa de Jethro Tull fins al diguem, fins al disc Stormwatch, que és una capa, no acaba l'etapa daurada,
la més brillant, sí.
La més brillant, amb, bueno, amb la millor formació que han tingut mai, no? Ja després, a més, el que presentaran aquí a la Sala Bar serà The Prog Years, o sigui, els anys de més progressius de la banda, que són aquests, val? I també he dit que el temps és un tema important amb aquest programa. Bueno, passem això, doncs, a Mr. Linda Gallery, que és el vuitè àlbum, publicat el 1975. Diuen que és un dels millors discs de la banda, Jonatigas Abriga, Qualung i Songs from the Wood, que després algú posarem també. Un so molt medieval, temes introspectius també, però que van arribar millor al públic, amb cinisme, també dedicat a les, com diu el tema, les galeries de músics i trobadors que hi havia als salons dels senyors feudals a l'edat mitjana, en fi, etc. Bueno, doncs passem també al tema que dona títol al disc, Minstrel in the Gallery, però comencem per la segona part d'aquest tema, perquè té una introducció molt llarga. Doncs vinga, Minstrel in the Gallery.
Yeah.
Seguim a Xocolata Express, seguim a Ràdio Sabadell i avui dins de la segona hora de Xocolata tenim un especial Zetratol que ja fa estona que està presentant el nostre col·lega i coneixedor del tema, David Buixader.
Gràcies, Pere. Un plaer, com sempre, estar aquí. Bueno, ara passem a un dels discs que potser no és dels millors de la banda, però és un disc també conceptual, que és el Tuol to Rock and Roll Too Young to Die, que és massa vell pel rock and roll, massa jove per morir, que aquesta frase es va fer molt famosa.
Famosíssima.
Famosíssima. Ara me l'estic començant a aplicar jo.
Sí, eh?
Sí, una miqueta, sí. I, bueno, el tracte del, bueno, un vell rocker, el Ray Lomas, que és una miqueta un alter ego de Ian Anderson, que es veu envellir, i, bueno, es vol, hi ha un moment que es vol suïcidar amb la seva moto, però, bueno, l'intent de suïcidi aquest fracassa i l'han d'operar perquè li queda la cara desfigurada, però amb l'operació li queda una cara a la mar de maca i torna a rejuvenir, diguéssim, no? Una mica el tema és aquest, que s'explica més bé amb un còmic que hi ha dins de la portada del disc, d'acord? I, bueno, jo crec que el temps ens posa a sobre. Ah, també dic que el nom d'aquesta cançó, Ian Anderson va tenir un susto amb un vol d'avió, amb un batxe d'aquests aeris, estava meditant en aquell moment si la seva música es quedava antiquada, però va pensar, el tenir aquest ensurt, va pensar que era massa jove per morir, i d'aquí ve el tema. Doncs passem a aquest Too Old to Rock and Roll Too Young to Die.
Yeah.
To All To Rock and Roll, To Young To Die. Bueno, després d'aquí la banda ja va passar una etapa entre cometes més assilvestrada, una etapa bucòlica, una etapa que realça la natura amb lletres fantàstiques de fèriques, de gnomos i follets i aquestes coses, i vés a saber el que s'havien pres, no? I està formada per tres discos, bàsicament per Songs from the Wood, per Heavy Horses, que aquest ja tracta més de la vida al camp, de treball, lo bo i lo dolent, els animals de tir, aquestes coses, no? I després hi ha Stormwatch, que Stormwatch ja tracta del deteriorament del planeta, hi ha tema dissortadament d'actualitat també, amb temes com North Sea Oil, el petroli del Mar del Nord, com pastifa tot, i bueno, és un tema de temàtica, és un disc Stormwatch de temàtica més aviat ecologista. Però potser el disc més representatiu d'aquesta etapa és Songs from the Wood i el tema homònim, que és el que sentirem ara mateix.
Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could
dust
know.
Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden
Hold
grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you
Join
go.
The chorus if you can.
It'll make of you an honest man.
Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane,
life's long celebrations here. I'll host you all in.
Let me bring you all things refined. Galley Hines, lute song served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the frost to take your nail.
A singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhyme.
Songs from the wood make you feel much better.
me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane, life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Songs from the world make me feel much better. Songs from the world.
Songs from the Wood, el disc més representatiu de l'etapa bucòlica i folk de Jethro Tull. Bueno, doncs ja estem arribant al final.
Mal que ens pesi.
Mal que ens pesi. Bueno, dit també, m'he deixat de dir que a partir del Tualto Rock and Roll entra el gran baixista John Glasgow, que bueno, ja va ser la millor formació, era Ian Anderson, Martin Barre, John Evan, John Glasgow, i Barrymore Barlow, i també l'altre teclista, David Palmer. D'acord? Aleshores, bueno, també m'agradaria dedicar aquest especial, evidentment, a tots els fans de Jethro Tull que ens sentin.
Que n'hi ha molts.
Que n'hi ha molts. Els que no els coneguin, espero que els hi hagi agradat o hagin descobert la banda. I també vull dedicar molt especialment a unes amigues que aniran a veure el concert i que venen de bastant lluny. A la meva amiga Roser, que ve d'Ulldecona, a la Tere, que ve de per allà de Tarragona, em sembla, però bueno, venen de per allà baix, o sigui que va per elles, que els hi fa molta il·lusió, fins i tot hem fet un fil de WhatsApp. Tancarem amb un tema que normalment la banda sempre tanca amb aquest tema, és el fi de festa dels concerts de Jethro Tull, i és un disc que pertany al disc Aqualum, però l'hem deixat pel final per fer també el fi de festa del programa especial dedicat a Jethro Tull, i posarem la versió en directe del disc Bursting Out, que la major part d'ella està gravat al Madison Square Garden, que es veu que diuen que és la vegada que més s'ha omplert. Van tocar tres dies, van tenir que fer un quart. I bueno, doncs gràcies, Pere, un cop més, ha sigut un plaer. Gràcies, equip tècnic, gràcies a tothom.
I gràcies a tu per oferir-nos aquesta selecció i petita breu història de Jethro Tull.
Bueno, ja saps que és un plaer sempre venir aquí, i bueno, llàstima que no disposem de més temps perquè dona per molt més, però bueno, lo bueno si breve dos veces bueno, diuen. I anem a per aquest Locomotive Bread des del Madison Square Garden. Bursting Out, Locomotive Bread. We'll be right back.
Yes, woman.